El dia en què l'Ajuntament fa un ple extraordinari gairebé, per dir-ho així, de tràmit, però important també per tots aquells a qui encara la institució pot deure alguna cosa. Aquelles persones que en el seu moment no van poder acollir-se a la tramitació d'aquelles factures que formaven part del Pla Montoro, etcètera, etcètera, doncs hi ha, per dir-ho d'alguna forma, una segona oportunitat que rescata també aquelles factures que encara quedaven pendents de pagament. Un ple, com els dèiem, de tràmit, però de tràmit des del punt de vista administratiu i important també per les persones a les quals l'Ajuntament els deu diners. Els diners continuen sent protagonistes, com no, de la vila, de la vida quotidiana, de la vida política, etcètera, etcètera. Alcalde, bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora.
El ple d'avui ha de servir per acabar d'alguna forma d'eixugar tot aquell muntant de factures que havien pogut quedar pendents encara?
Aquest és l'objectiu. De fet, és un ple convocat de forma extraordinària i urgent per aquesta tarda, per les 7, amb l'objectiu d'aprovar una nova operació de préstec per un import aquesta vegada de gairebé 400.000 euros per incloure unes quantes factures tant del que és pròpiament l'Ajuntament com de l'Agència de Turisme com de la Societat Municipal Sitges Model 21, en aquesta part diguem de la societat una factures per un import molt, molt petit, bàsicament són de l'Ajuntament, que no es van poder acollir doncs el primer pla, i que ara doncs havien quedat pendents o per temes de tramitació o que sigui, el motiu que sigui, i que ara doncs es fa aquesta com una repesca, si diguéssim. Aquest és l'objectiu, i d'aquesta manera evidentment doncs farem una operació de crèdit a 10 anys amb més o menys les mateixes condicions que l'altra, amb una carència de dos anys al principi, i bé, amb l'objectiu de pagar empreses proveïdores, que des de l'Ajuntament puguem doncs saldar aquest deute amb les empreses i injectar una petita ni que sigui liquiditat doncs a l'empresa local i comarcal, i evidentment no ens enganyem, passar-ho doncs a deute bancari. És la veritat.
S'haurà fet net?
Bueno, encara quedarà. Un ajuntament que fa un any tenia gairebé 70 milions d'euros de deute no s'ha fet pas net. Però, com dic aquests dies que estem fent balanç d'aquest primer any de legislatura, doncs anem fent passos doncs per anar aconseguint això, que fem net. Cada gestió que fem està pensat en aquest objectiu doncs de reduir el deute, d'anar-lo pagant, d'anar amortitzant i a la vegada doncs sobretot tenir un especial tracte amb les empreses proveïdores de l'Ajuntament perquè doncs no hi tinguem cap deute pendent.
Dins de tots aquests temes que poden formar part d'allò de fer net o d'encarrilar situacions, el darrer cop que teníem a l'alcalde i en més d'una ocasió li hem preguntat sobre el Sitges Reference, l'alcalde feia aquell posat de dir en algun moment o altre hi haurà un termini, apuntem una data i l'alcalde ho ens assegurarà o ens dirà sí o no. El 30 de setembre és el termini perquè les dependències municipals marxin de Sitges Reference?
Ara ja crec que estem en disposició de poder dir que el 30 de setembre és la data que ens hem fixat doncs per poder doncs l'Ajuntament doncs abandonar les dependències de Sitges Reference.
Per explicar-ho d'una forma
de
fàcil.
De quina manera serà? Amb quina periodització serà i doncs quina totalitat de dependències marxaran? Encara estem en procés. Però això és el que hem convingut amb l'administració concursal de l'empresa.
Perquè tothom ens entengui, a part del significat estricte que és marxar físicament d'un lloc on s'hi havia anat fins fa ben poc, des del punt de vista dels números, aquesta operació què li suposa per l'Ajuntament, tenint en compte que és soci a parts iguals d'un altre soci, que aquesta història del Reference està, com bé dèieu, dins un concurs i hi ha un administrador concursal, què li pot costar això a l'Ajuntament?
El que hem de mirar, jo diria que li pot costar és
què hem d'evitar
que li costi. És a dir, l'Ajuntament en aquest moment ocupem les dependències de Sitges Reference, però tenim obert un expedient per estudiar si realment el contracte de lloguer és lesiu per les arques municipals i per l'interès públic. Que al nostre entendre com a govern, per això l'hem impulsat, estem pagant uns imports de lloguer superiors als preus, al preu de mercat. Per tant, entenem nosaltres que sí que és lesiu, però de fet s'ha obert aquest expedient per realment estudiar-ho.
O sigui, d'entrada hi ha...
Per tant, l'objectiu també de la marxa...
Hi ha un expedient que assenyala la possibilitat que en el seu moment aquest contracte ja fos lesiu d'entrada perquè s'estableix a partir d'uns paràmetres que no eren els paràmetres
superiors,
de mercat.
Superiors al mercat, al preu de mercat.
Això per un costat.
Això per un costat. Per tant, també la marxa, en certa manera, el que vol és això, evitar de pagar també, en certa manera, aquest lloguer que entenem doncs, que és superior al que podríem pagar. No?
Recordem la també quantitat d'aquest lloguer, alcalde? Amb números rodons era la vora...
En aquest moment, perquè amb això voldria dir també que l'Ajuntament va tenir una carència de pagar el lloguer d'entrada, però ara ja fa bastants mesos que s'ha de pagar i que no ho ha fet l'Ajuntament. És a dir, l'Ajuntament no ha tingut capacitat econòmica per pagar el lloguer i el deute que té el propi Ajuntament amb l'empresa gira al voltant de 300.000 euros.
D'acord. És a dir, passat el període de carència, l'Ajuntament no ha pogut assumir el lloguer mensual del Sitges Reference.
Això és que en aquest moment està situat al voltant d'uns 300.000 euros. Per tant, això és una càrrega que a la qual no podem fer front.
300.000 euros només del deute de lloguer, perquè si no recordem malament, sembla que el lloguer anual era d'uns 500.000 o una cosa així, a la vora d'uns 80 milions de les antigues pessetes.
Sí, recordo la xifra en pessetes.
Més o menys. Que era una cosa així, com a 83 milions, una cosa així. Però bé, sigui com sigui, no es poden pagar quantitats i ara uns 300.000 euros de deute des que l'Ajuntament s'havia de fer càrrec d'aquest pagament. D'acord. Per una banda, aquest expedient, per una banda, aquest deute i bé, aquesta data.
L'objectiu de que ens plantegem realment que hem de marxar de l'edifici Sitges Reference és aquest. És a dir, no podem fer front a aquest lloguer i el que volem és aplicar mesures d'estalvi, que és el que estem aplicant des del primer dia. És a dir, marxem de Sitges Reference per posar les dependències municipals en edificis de propietat municipal que no suposi haver de pagar un lloguer. Això què suposarà com a efecte, diguem, negatiu, per entendre'ns? Que tornarem a tenir una certa dispersió de les dependències. Abans intentàvem tenir-ho tot agrupat, ara, malauradament, perquè no estem en disposició de poder fer res més, tindrem una part de les dependències dispersades. Intentarem per això que siguin al voltant de la Casa de la Vila.
D'acord.
És a dir, com a nucli central de la seu institucional i administrativa, doncs el nucli de la Casa de la Vila.
D'aquí que s'aprovés també unes obres per reformar-la, per consolidar-la?
Bé, tot va lligat, entre altres coses, perquè la Casa de la Vila és la Casa de la Vila i, en segon lloc, és un edifici patrimonial que, evidentment, si té unes deficiències en aquest moment estructurals o arquitectòniques, doncs bé, s'han de reparar, perquè és un edifici patrimonial que és patrimoni de tots els sitgetans i l'hem de cuidar.
Dit des de fora, fins a quin punt l'Ajuntament ha de compensar el seu soci a Sitges Reference? O el soci li pot dir, escolti, vostè se'n va, què fem aquí?
L'Ajuntament no pot oblidar que és
part,
Sitges és una part del Sitges Reference, és la meitat, però el govern actual som de l'opinió que en aquesta història el poble de Sitges ja hi ha perdut prou.
Però l'altra part pot demanar compensacions?
Evidentment, i ho fa. L'altre soci, l'empresa Altiari, l'antiga Proinosa, evidentment demana compensacions, però això ja és una qüestió que ara està, diguem, en el si del debat en la pròpia societat i també amb l'administració concursal. S'ha de veure.
Vist des del sentit comú, és lògic que les demani, perquè marxa un...
També les demanem nosaltres, perquè hi ha coses que entenem de tot aquest procés que necessitem moltes explicacions de quina manera es van fer. També les demanem nosaltres, les explicacions. També demanem... també defensem l'interès públic per damunt de tot en el si d'aquesta empresa. Bé, estem en aquest procés.
Això pot trigar bastant?
Això pot trigar bastant. No ens enganyem. L'administrador concursal era de l'opinió que volia
espavilar
i ventilar, per dir-ho d'una manera, aquest procés concursal molt aviat. Hi ha masses coses per resoldre. I nosaltres, com a govern de Sitges, i repeteixo, en defensa de l'interès públic de Sitges, no permetrem que aquest procés s'acabi rapidíssim sense aclarir tot el que ha passat i el que no volem permetre és que el poble de Sitges hi perdi més.
Alguna reflexió sobre CESPA i sobre la possibilitat que els treballadors de l'empresa facin una vaga que pugui ser indefinida, no durant festa major o abans o després o en algun moment, d'acord amb aquests números que han fet els propis treballadors a partir de la dotació que té previst l'Ajuntament de Sitges acordar amb l'empresa de cara a aquesta tardor. No hi fiquem aquí, que hem de suposar que l'augment de l'IVA també influirà en aquest contracte final o no, però, en fi, de moment la reflexió em ve a l'altre sobre això.
D'entrada, com ha passat amb altres empreses concessionàries de l'Ajuntament, deixar ben clar que qualsevol conflicte laboral que existeixi en una empresa concessionària, aquest conflicte s'ha de cenyir entre els treballadors i les treballadores de l'empresa concessionària i l'empresa concessionària. Ho dic perquè això ens ha passat amb les llars d'infants municipals i ara, per exemple, doncs, el tema està sobre la taula amb la companyia que s'encarrega doncs, de la recollida de la brossa i de la neteja del nostre poble, CESPA. Per tant, el conflicte està en el sí de l'empresa i els seus treballadors. Segona qüestió, evidentment, per al govern de Sitges, per l'Ajuntament, que es faci una recollida de brossa efectiva, eficient i que el poble estigui net és primordial. És primordial, i més en aquesta època de l'any, en plena temporada turística. A partir d'aquí no podem obviar que estem en un procés de negociació amb l'empresa, CESPA, derivat del deute que ens reclamaven, que sigui dit de passada, però fa un any era de 9 milions d'euros, un dels deutes més grans que tenia l'Ajuntament de Sitges amb una empresa concessionària, amb un proveïdor, perquè era una empresa de serveis.
Aquesta negociació, alcalde, ara podríem dir que comença més o menys de zero, perquè la qüestió del deute resol per les dues parts.
Jo no diria mai de zero, perquè evidentment tots els processos tenen una part històrica, i per tant la part històrica pesa, i està aquí, perquè a més no fa tant d'això, vull dir, està a la cantonada, va ser abans d'ahir, per dir-ho d'una manera, no? Per tant, això pesa. Però sí que partim d'una situació doncs millor que fa un any. Ara, evidentment, amb aquesta negociació, l'Ajuntament de Sitges encara volem baixar més el cost que té la...
El cost anual
que té la neteja i la recollida de la brossa. Perquè no hi podem fer front. Perquè no hi podem fer front actualment ni amb el pressupost que tenim ni amb la situació que estem vivint tots plegats. Aleshores, això el que fa és tensionar. Evidentment, tensiona l'empresa i l'empresa doncs, tensiona amb el seu col·lectiu de treballadors. Bé, estem en aquest estadi. Però en qualsevol cas, si es produeix la vaga, que és una de les coses que en definitiva crec que preocupa el propi Ajuntament, el govern i evidentment el poble de Sitges, doncs l'Ajuntament hem de preveure que es garanteixi la salubritat dels nostres carrers i una mínima recollida i neteja de la brossa més en aquest moment.
Perquè l'alcalde creu, com creia el regidor de Via Pública Lluís Mercè quan va ser aquí, que indefectiblement si l'Ajuntament pot pagar el que pot pagar i els contractes dels treballadors CESPA depèn de la quantitat que li pagarà l'Ajuntament, no hi ha massa sortida possible. O tens els diners o no els tens.
De sortides n'hi ha moltes, no ho sé. Jo no sé si el que voleu dir és que no es pot evitar que, si amb aquesta negociació l'Ajuntament plantegi una reducció del cost del contracte i això vol dir acomiadar treballadors i treballadores, això en qualsevol cas és un tema de l'empresa. Jo li posaré un exemple. En el cas de l'Ajuntament de Sitges, el propi Ajuntament, nosaltres, l'Ajuntament, reunits govern, és a dir, partits polítics del que formen el govern, els regidors del govern, amb els treballadors i treballadores a través dels seus sindicats, vam ser capaços de reduir el cost dels recursos humans, del que costa els recursos humans a aquest Ajuntament, amb més de, al voltant d'un milió i mig d'euros, sense acomiadaments, fora de les temporalitats que venen via decret estatal, no? Per tant, com ho vam fer això? Doncs evidentment traguent tots aquells aquelles qüestions que no són directament estrictament del sou, diguem, base, sinó que són productivitats, ajuts socials, o coses que s'havien anat aconseguint aquests últims anys. I això s'ha deixat en suspens durant 2 anys. Ha sigut una manera, evitar acomiadaments fent doncs, que més o menys tothom solidàriament es redueixi el que ingressa mensualment a la nòmina. Aquesta és una via. Nosaltres l'hem fet. Hem sigut capaços, sindicats de treballadors i treballadores de l'Ajuntament i Ajuntament de Sitges, de posar-nos d'acord. No sé si això és exportable amb les empreses concessionàries, jo crec que sí, però en qualsevol cas queda insisteixo, a la zona de negociació entre treballadors de CESPA i empresa CESPA.
Us ho pregunto per una qüestió molt, molt de peu de carrer. Si hi ha vaga, creieu que la ciutadania culparà l'empresa o culparà l'Ajuntament?
És molt fàcil que es culpabilitzi l'Ajuntament. De fet, moltes coses que passen a Sitges molt sovint es culpabilitza l'Ajuntament i bé, assumim la part que ens pertoca, però no podem assumir més de la que ens pertoca. Està clar.
Notícia també d'aquesta setmana, o almenys era un dels titulars i l'alcalde també hi ha estat al darrere aquests darrers mesos, Unilan confirma que la planta de Vallcarca tancarà 10 mesos i n'obrirà 2. S'ha pogut saber alguna cosa més des de la institució sobre com està aquesta situació?
No sabem, oficialment no sabem res més, però en qualsevol cas sí que va amb la línia del que se'ns havia comentat l'última vegada que havíem trobat, no? Que ens havíem trobat, que és que realment si es plantejava un tancament, perdó, una aturada temporal de la fàbrica de Vallcarca, no seria definitiva ni seria absolutament sencera, perquè evidentment hi ha uns mínims de manteniment que hi ha d'haver de la fàbrica, hi ha uns drets d'emissió per entremig, etc. O sigui,
és a dir, obertament no ha parlat de tancament ningú.
No, en cap moment s'ha parlat de tancament. D'acord. Jo quan he tancament ja he dit, demanar perdó perquè m'havia equivocat, s'ha parlat sempre d'aturada temporal.
D'acord.
Entre altres coses perquè si el sector es reactiva, doncs quan es produeixi la recuperació econòmica, que més tard o més d'hora confiem que això doncs succeirà, doncs evidentment doncs farà falta hi hagi una planta perquè, doncs, bueno, perquè es posi en funcionament i produeixi el...
Gairebé, però, podríem interpretar aquests dos mesos com dos mesos testimonials per, diguem-ne, mantenir d'alguna manera...
Suposo que la justificació la té l'empresa. Jo no sé si dir si és testimonial o és un tema de funcional. No estic a... no sé, qualificat per poder-ho dir perquè no gestiono l'empresa, però sí que va amb la línia del que s'havia comentat a l'última reunió.
Hem anat d'empresa a empresa i teníem com a rerefons la qüestió de l'IVA. Què pot passar amb l'augment de l'IVA i si a l'Ajuntament li pot repercutir aquest augment de l'IVA en els números que ha fet per aquest any i per al que ve?
Doncs com en totes les famílies, a totes les empreses, clar que tindrà una repercussió. Clar que tindrà una repercussió. I no és una bona notícia. No és una bona notícia. Per tant, doncs bé, ens haurem d'apretar el cinturó i veure com ho fem i veure d'on trobem partides per fer-hi front. L'Ajuntament som l'administració més feble, la més pròxima al ciutadà, la que donem la cara cada dia no al despatx, sinó al carrer, i la que molt sovint rebem tots els cops i totes les trompades que venen fins i tot de les pròpies administracions superiors. Jo realment en aquest sentit em sento una part de decepció, no? de que sempre que parlem de reforma de l'Estat i de l'administració, doncs anem a posar el dit a la llaga a les administracions més sensibles i més febles, perquè la nostra capacitat és molt petita, i més en els temps que corren. Però bé, ho haurem de fer-ho i ho farem. No hi ha cap més remei.
Això pot repercutir en el ciutadà?
Intentarem que no, però no ens enganyem, eh? No ens enganyem. El pressupost municipal és el que és i surt d'on te surt. Surt de l'aportació dels impostos i taxes municipals que aporten els ciutadans i les ciutadanes de Sitges i surt de les aportacions de les altres administracions, que de fons som els mateixos.
Ja som els mateixos, sí.
Per tant,
arriben a caixes diferents, però...
Intentarem fer mans i mànigues perquè la repercussió sigui la mínima. Però els números, que no, si volem mantenir els serveis, no, els números no surten. I no tenim capacitat per endeutar-nos més. No podem. Estem tutelats. No podem.
Per molt que es vulgués.
Per molt que es vulgués. Tenim un pla d'ajust aprovat. Tenim un pla d'ajust que ens condiciona i que tindrà una segona part, que serà el pla de sanejament fins a l'any 2015, que s'aprovarà doncs, en els propers mesos, i allò serà el full de ruta econòmic del qual no ens podrem moure. I és així. Hem de tenir consciència de que realment el que està passant és molt gros, i que la capacitat de maniobra és petita i ens hem d'anar mullant a la situació.
A la mesura que ha anat passant l'any, la capacitat de maniobra és més petita?
Bé, fa un any, quan ens vam trobar, teníem una situació econòmica, quan vam entrar, que ens vam trobar una herència molt gran, una càrrega enorme. Ara és diferent, perquè doncs, en un any s'ha fet feina i la càrrega ha baixat, però ara tenim un pla d'ajust, que fa un any no teníem. Fa un any teníem un pla de sanejament que no es complia, però ara tenim un pla d'ajust, i un pla d'ajust tutelat per l'Estat.
Què és el fons de contingència dins de tot això?
El fons de contingència es va crear, i de fet el govern anterior, ja amb l'anterior pressupost, ja el va preveure. Doncs, bueno, com diu el seu nom, doncs, bé, tenir unes partides doncs, per si surt alguna urgència, de tenir com un coixí per poder actuar. Nosaltres en aquest moment en aquell moment doncs, realment vam creure oportú que per tota l'operació que s'està fent amb tota la negociació de CESPA i per poder possibilitar les contractacions de la municipalització que ha suposat la neteja de les platges, doncs utilitzar-lo, i l'estem utilitzant i estem en procés de negociació amb CESPA. Si el procés de negociació acaba com el govern de Sitges vol, doncs possiblement el fons de contingència doncs es sortirà sortirà ben parat, podrem una mica recuperar per tenir-lo per a...
Com va dir Lluís Mercè, en aquesta taula està servint d'aval d'alguna manera,
sí, d'alguna manera
des d'aquesta negociació?
Podríem dir-ho així.
No donava la sensació, però, que en el darrer ple municipal aquest fet s'explicités molt, no?
Bueno, també hem de tenir present una cosa. Quan es trobem un procés de negociació...
No diguis mai tot el que...
Els processos de negociació són processos complicats, i la discreció és una virtut. La discreció és una virtut. I un plenari municipal, malgrat ser l'òrgan de màxima sobirania, de vegades doncs, mantenir un cert grau de discrecionalitat doncs, també és interessant.
O sigui, enteneu que no era prudent manifestar públicament...
La negociació està sent molt dura. Està sent molt dura. Amb totes les empreses concessionàries municipals, perquè les pròpies empreses ho estan passant molt malament. I perquè el deute acumulat derivat de l'herència del govern socialista anterior és molt gran, la situació és molt complicada. I aleshores jo crec que extremar la prudència i la discreció, en aquest cas crec que és una virtut. Temps tindrem per explicar les coses. Temps tindrem.
Obrim un assumpte que és d'aquells també que posen sobre la taula moltes reflexions. Coneixeu Francisco Sánchez?
Personalment?
Sí.
Sí.
Heu parlat amb ell?
Sí, més d'una ocasió.
Doncs què deu passar perquè en aquesta carta que ha enviat als mitjans us posi verd d'aquesta manera?
Vull, no sé, jo quan vaig llegir la carta realment vaig veure que es portava aquesta situació complicada a nivell urbanístic de l'hotel de l'Avinguda Sofia, es portava al terreny personal. Veig que per part de la propietat es vol fer un pols personal amb l'alcaldia. Bé, en qualsevol cas és la seva opció. De fet, no ha començat amb aquesta carta, aquest pols personal. La propietat ha posat una querella criminal contra la regidora d'Urbanisme i contra l'alcalde de Sitges. Ja fa setmanes d'això. De fet la regidora d'Urbanisme ja ha anat a declarar al jutjat d'aquest assumpte. Vull insistir perquè un tema que era de contenciós administratiu, estrictament un tema administratiu urbanístic, s'ha portat via penal directament contra dues persones, la regidora d'Urbanisme i l'alcalde de Sitges. Per tant, ja es va portant al terreny personal via penal. Per tant, jo crec que forma part d'aquesta estratègia que té la propietat doncs, de l'atac personal. Jo no hi vull entrar.
No, però ens agafem aquesta qüestió i a veure si coincidiu o no. Això és un pols. Ho definiu així perquè enteneu que veritablement és un pols.
Per la lectura
això.
De la carta entenc que és un pols.
D'acord.
Aleshores, que la propietat ho veu com un pols.
Pols.
O ho planteja com un pols.
D'acord.
Jo no ho he plantejat mai com un pols.
Però enteneu que ara és un pols, això.
No, ho planteja la propietat. Jo no accepto aquest joc. Jo no l'accepto.
Però en qualsevol cas, diguem-ne que hi ha dues parts aquí.
Sembla clar.
Que hauran d'arribar, algú n'ha de sortir...
No, la justícia decidirà. Serà la justícia. Nosaltres tenim un posicionament com a govern de Sitges, entenem que hi ha hagut una irregularitat urbanística, i la propietat creu que no. Doncs escolta, la justícia decidirà.
Dues qüestions. Té tants motius la propietat per dir que allò que ha fet és legal, documentalment parlant, com la institució per dir que allò no és legal, documentalment parlant?
És que si no estaríem en aquest estadi. Cadascú creu que té suficients arguments per anar on hem anat.
Si l'Ajuntament ha viscut tants processos d'usos de negociació com admeteu que s'han pogut resoldre, aquest no seria també un altre procés que es podria resoldre?
Clar, però en els processos d'ús que estem comentant no hi ha hagut infraccions urbanístiques d'aquest tipus.
Però per exemple,
hem trobat en aquest
però segurament, en aquest any. Però segurament els oients pensaran, home, en el cas de CESPA, en el seu moment els regidors van dir obertament que els tècnics assenyalaven que hi havia hagut factures falses, i tot i l'existència, diguem-ne, d'un fet tan evident, la negociació ha tirat endavant i s'ha pogut arribar a una postura conciliadora que evités passar pels jutjats.
Però no s'ha trobat exactament, és a dir, la prova perquè digués que això va anar d'aquesta manera, perquè si no hagués anat al jutjat segur. Perquè si una cosa del govern de Sitges té clar és que, i aquest és un compromís que vam prendre electoral i de pla de mandat, és que de qualsevol cosa que detéssim que era susceptible de ser una il·legalitat i per tant suficientment contrastada com per poder ser motiu de passar per la justícia, que això ho faríem, I de fet s'està fent amb els casos que creiem. Sitges Reference n'és un altre, Sitges Reference n'és un altre.
Matisem-nos, per tant, i a partir d'aquí l'Ajuntament entén i continua entenent que els balcons d'aquest edifici són il·legals.
No estaven en llicència. La llicència que es va demanar i es van construir després.
D'acord.
Després de la llicència, per tant, no formen part de la llicència.
D'acord. Aquells que puguin plantejar la reflexió ulterior, que també la planteja amb la carta al senyor Francisco Sánchez, de dir, bé, deixant de banda això, es podria obrir aquest establiment com a mínim i després, quan la justícia decidís tancar-lo o el que fes falta d'acord amb la decisió judicial?
Clar, és que en la carta una mica es culpabilitza el govern, l'alcaldia o la regidoria d'urbanisme de que no pot obrir l'establiment. Nosaltres no hem rebut en cap moment
una sol·licitud de
tramitació de la llicència per posar en funcionament l'establiment. En cap moment l'hem rebut.
Perquè, alcalde, aquest establiment podria obrir en aquesta circumstància actual, refereixo.
La regidoria d'urbanisme ja s'ha posat en contacte, fa dies o fa setmanes, amb la propietat, per si volen obrir l'establiment, de quina manera ho podrien fer, fins i tot estèticament, retocant el precinte dels balcons perquè no sembli allò
tan clar
que està precintat i que funcioni l'establiment sense utilitzar els balcons.
O sigui que
això la regidoria de l'Ajuntament ja ho ha fet.
O sigui que
si la propietat
volgués, ja estaria obert aquest hotel.
Vaja, s'hauria iniciat el procés.
Però és a dir, no hi hauria cap impediment per no obrir-lo.
Nosaltres no l'hem posat perquè és que no ens ha arribat en cap moment la petició per posar en funcionament l'establiment. No ens ha arribat en cap moment. Per això dic que és un pols personal, que la propietat ho busca com un pols personal, perquè ataca directament la regidoria i l'alcaldia afirmant unes coses que no són certes. No hi ha cap paper fet sobre aquesta qüestió, sobre l'obertura.
No hi ha cap sol·licitud de llicència d'obertura d'aquest establiment, qualsevol procés que impliqui l'obertura d'aquest establiment.
I insisteixo, des de la regidoria s'han posat en contacte amb la propietat per facilitar que en cas de que sol·licitin aquesta obertura i es materialitzi l'obertura, la no utilització dels balcons no suposi un greuge per la pròpia estètica de l'empresa, de l'edifici, etc. Això ho hem fet ja. Per tant, és un pols directe, un atac personal a la regidoria i a l'alcaldia. Un exemple més, insisteixo, la querella criminal contra el regidor i l'alcalde.
Què diferencia el cas d'aquest hotel del cas de l'Atlàntida?
Bé, l'Atlàntida és un cas molt més complex. Per què? Perquè l'Atlàntida no només és un tema del propi edifici, de si té alguna infracció a l'edifici, sinó que a més està davant de la línia de mar, està en un espai protegit pel pla director del sistema costaner, té l'espai dels colls i mira el peix al costat, hi ha tot un tema darrere d'afectació de contaminació acústica amb els veïns, és un tema molt més complicat, que a més a més, ara està pendent també de com quedarà la llei de costes. La llei de costes ja sabeu que està en procés, que s'ha filtrat les línies generals per on podrien anar i que això també pot condicionar d'alguna manera, no ho sabem, de quina manera resoldran temes històrics. Que l'Atlàntida n'és un, l'hotel de l'Avinguda Sofia no és un tema històric. Temes històrics que jo diria que han arrossegat diversos governs de Sitges, com pot ser l'Atlàntida o com pot ser els establiments en zona de domini públic,
que apareixin per TV3 cada dos per tres,
Club Natació, Club de Mar, el mateix Xiringuito, el Vivero, no ho sé, vull dir, n'hi ha molts. Per tant, tota aquesta situació s'emmarca en un altre lloc. Ara, és cert, l'Ajuntament de Sitges, a través de la regidoria, s'ha posat en contacte amb la propietat per veure si estarien disposats a reconduir l'establiment, l'ús de l'establiment, de discoteca o alguna altra cosa. Sí, és cert. Potser seria una via. L'edifici en si, ja va ser demolit una part,
arran d'aquelles obres de reforma que es van extralimitar.
Exacte.
I que va haver una sentència judicial.
I va haver una sentència judicial que va fer enderrocar una part de l'edifici de l'Atlàntida. Ho dic perquè, quan que compareu l'edifici de l'hotel de l'Avinguda Sofia amb l'Atlàntida, no és el mateix. L'Atlàntida ja ha sofert un enderroc per obres il·legals. L'hotel de l'Avinguda Sofia està en mans de la justícia decidir si aquests balcons van en terra o no. Per tant, la situació és diferent.
En qualsevol cas, aquesta conversa entre l'Ajuntament i la propietat també tindria relació en el futur ús de l'equipament dins un marc legal determinat.
Evidentment.
Perquè ara la justícia també pot dir, la Generalitat també pot dir, mira, escolti'm, aquest establiment no hauria d'estar obert.
Nosaltres, insisteixo, des del primer dia ho hem dit, estem totalment d'acord, és més, crec que és una funció nostra d'acompanyament, d'impulsar activitat econòmica i iniciatives que venen del sector privat que crearan llocs de treball i que crearan moviment econòmic, activitat econòmica i, a més, de qualitat. Diguis Hotel de l'Avinguda Sofia, diguis l'Atlàntida, el que sigui. Però això sí, d'acord amb la normativa vigent, perquè el que hem de fer és aplicar la normativa. I torno insistint, penso que ho vaig dir l'últim dia que vaig visitar-vos aquí a la ràdio. A Sitges, aquests últims mesos, s'han reformat, s'han obert hotels que han creat nous llocs de treball perquè estaven tancats o tenien un tancament temporal mentre es feien les obres, etc., que creen activitat econòmica, que atrauen visitants d'un perfil determinat que ve al nostre poble, i s'ha fet d'acord amb la normativa, i s'ha fet sense fer soroll, perquè el sector privat, la propietat en aquest cas, o els promotors, ho han fet d'acord amb la legislació vigent, i l'Ajuntament els ha acompanyat com no podia ser de cap altra manera.
Abans de tancar aquesta qüestió, es pot donar el cas que l'Ajuntament ara contempli amb els papers a la mà que els balcons d'aquest hotel són il·legals i que amb anterioritat l'Ajuntament fes els ulls més grossos en aquesta qüestió?
Bé, jo pel que he vist de tot aquest procés és que bueno, es pretenia doncs, de certa manera legalitzar-los, no? fer un procés que permetés aquesta legalització. Però bé, la Generalitat amb això també hi té a dir, no? I bé, jo crec que és per on anaven les coses. De fet, no seria la primera vegada a Sitges, en aquests últims anys, que es fa alguna actuació urbanística al límit de la legislació, o en aquella zona interpretable es fa l'edificació i després es legalitza.
Ho pregunto,
a la plana est hi va haver un cas semblant.
La primera modificació del Pla General de Rei va ser la de la plana est, però us ho pregunto.
I ho va impulsar el govern socialista anterior.
Per si d'alguna manera...
Perquè... Bé, això ha passat, són coses que han passat.
Us ho pregunto per si d'alguna manera, més enllà de qui ho mana, la institució com a institució es pot haver vist d'alguna manera, o en el seu moment pot haver exercit un paper davant d'aquesta obra que ara pot ser posat en valor per al propietari.
Jo amb això, primer, el propietari ha de tenir en clar que hi ha hagut un canvi de govern. Per tant, els governs el que han de fer és aplicar la llei. Això és el mínim. A partir d'aquí, si hi ha altres històries, ja depenen del govern de pas que hi hagi. Aquí no hi podem entrar i nosaltres no assumirem res més que les nostres pròpies decisions. I en aquell moment la nostra decisió és l'aplicació de la llei. I a partir d'aquí no hi entrem més. Perquè si no entrem en un terreny molt perillós, que és el que la regidora en el seu dia va dir l'urbanisme a la carta. I això sí que no hi volem entrar.
Tornem a aquesta qüestió de la llei de costes, mal que sigui per un moment. Això pot resoldre, diguem-ne, bastants neguits de...
No sé si diria resoldre o no resoldre, perquè és clar, els paràmetres en els quals es mou, pel que he llegit jo també, perquè quan vaig anar a Madrid acompanyat dels regidors a veure el director general de costes, per dir una manera,
feu aquella cara com dissolverem algunes coses i potser ens plantifiquen unes altres.
Vam intentar, aviam si ens podien explicar algunes directrius com plantejava la llei de costes i no ens van explicar res. Per tant, el que sap l'alcalde de Sitges en aquell moment també ho sap pel que s'ha filtrat a la premsa o bueno, pel que s'ha dit, vull dir, no sabem res més, no? No ho sé com quedarà. Realment, si diuen que el 75, que es donaria una concessió per 75 anys més, doncs mira, jo diria que durant 75 anys els pròxims governs de Sitges no hauran de preocupar-se
pel futur de Can
Xespí, del Can Xespí, del Pícnic, del Club de Mar
i de tot allò, que, no? D'acord.
Ja ho veurem. La qüestió és que en aquest moment aquests establiments estan en una situació legal, no? I per tant la concessió està acabada i bé, alguna solució s'ha donat. Nosaltres sempre hem defensat per això que aquests establiments estan arrelats al territori, estan arrelats a Sitges, que s'ha de fer un esponjament d'aquella zona, que realment aquells edificis es poden millorar, i però que la continuïtat dels edificis també ha d'anar lligada doncs, a uns criteris, a uns ítems de qualitat, de prestació de serveis, que busquin un determinat turisme doncs, això, de, com deia, de qualitat. No? Per tant, els serveis que s'han de prestar són de qualitat. A partir d'aquí, insisteixo, allà hi pot haver un establiment de restauració, n'hi pot haver un altre, però també hi ha clubs esportius, també el Club de Mar i el Club Natació, per tant, són clubs socials, instal·lacions esportives, i la piscina Maria Teresa, per exemple, doncs bé, que estan consolidades al nostre municipi. No m'hi cap al cap, veure l'enderroc de tota aquella zona. Ho veig, vaja, no sé, coses pitjors ha fet el Ministeri de vegades, però no m'hi cap al cap.
10:52, d'aquí un mes, festa major, alcalde.
Sí, d'aquí un mes, festa major. Vinga. Ja haurem fet el pregó, no, avui, no?
Avui.
Avui, em sembla, el 20 d'agost.
El 20 d'agost. Alguna reflexió sobre, evidentment, el que ha hagut de posar-se sobre la taula, que és doncs, aquesta disminució del pressupost de la Festa Major i de Santa Tecla d'aquest any.
Bé, jo d'entrada felicitar el pandonista de Sant Bartomeu, en Trino Carbonell, a la pandonista de Santa Tecla, la Sandra Rubí, i al pregoner de la Festa Major, en Miqui Marçal, pel seu nomenament. És una terna de gent implicada en el nostre teixit associatiu, en el nostre teixit cultural i en la festa, i per tant, vagi d'entrada el reconeixement de l'alcaldia a les tres persones. Després, un agraïment també personal i en nom del govern de Sitges per l'esforç ingent, diria, que està fent la comissió de Festa Major encapçalada pel Rafael Font, perquè realment treballar amb un 55% menys de pressupost municipal és molt dur, és molt dur, és molt dur, perquè realment han de trucar moltes portes, portes que ja no s'obren moltes vegades, i intentar mantenir doncs, una programació de Festa Major, a part del que és el llegat històric, doncs, bé, doncs que faci doncs, que tinguem una bona Festa Major, doncs no és gens fàcil. Per tant, aplaudeixo molt aquesta iniciativa diguem, de micromecenatge a través dels amics de la festa, que ja animo a tothom que vulgui doncs, que s'hi adhereixi, que comprin doncs, fain l'aportació dels 10 euros, no? Per bueno, entrar en aquest sorteig doncs, que permet doncs, això, anar a veure el repic de campanes al campanar o pujar a la sortida oficial del balcó de l'Ajuntament o tirar un morteret o veure el castell de foc en calma, precisament en aquestes zones de domini públic que veiem ara fa un moment, però bueno, que sigui una contribució petita però una forma de micromecenatge, perquè tots els sitgetans ens sentim una mica també doncs, corresponsables de tenir una Festa Major gran una vegada més, no? Ens hem d'ajustar als temps que corren. Temps pitjors ha tingut la Festa Major, ho vaig dir un altre dia. Hi ha hagut moments històrics que no s'ha pogut celebrar per altres situacions molt més complicades que la que estem vivint, situacions de guerra o situacions d'epidèmia. Però ara realment és un temps molt dur. I la Festa Major també havia de passar doncs, a aquesta situació doncs, perquè realment la Festa Major són pocs dies, però la resta de l'any és molt llarg i molt dur. I l'hivern també.
Que l'alcalde ens matisi, ens contradigui el que li sembli a partir de doncs això, d'una, direm, constatació, perquè més d'una persona i més de dues ens ho ha dit. En algun moment, els responsables de Pirotècnia Igual s'han posat en contacte amb l'Ajuntament perquè Isidre Panyella no es responsabilitzi del castell de focs de Festa Major?
L'Ajuntament de Sitges, a través de la Regidoria de Tradicions i Festes o de la pròpia alcaldia, ha mantingut converses tant amb la Pirotècnia Igual com amb el propi Isidre Panyella. I entenem que aquesta situació personal i laboral l'hem de circumscriure doncs, amb això, amb aquesta relació laboral doncs, del propi Isidre Panyella com a director artístic de l'empresa i l'empresa. Ho dic perquè és una situació molt complicada, molt sensible, i més per la vinculació que té l'Isidret doncs, amb el nostre poble com a sitgetà que és i amb els anys que fa que dispara, que dirigeix el Castell de Foc, i per tant, diguem que tot i que envaeix l'àmbit diguem més sentimental dels nostres Sitges, el problema d'origen és un problema laboral, un problema diguem, a l'àmbit de l'empresa. Però n'hem parlat amb dues parts.
I hi ha hagut possibilitat de resoldre alguna cosa?
Bé, jo ara en aquest moment, clar, a més l'Isidret també està convalescent i d'una intervenció mèdica, i llavors bé, en aquest moment no sé en quina ordre estan les coses, però sí que l'Ajuntament s'ha interessat per intentar...
Perquè,
doncs...
perquè l'empresa ha posat aquesta condició?
Jo en cap moment les parts han sigut taxatives de dir... Però és que realment és que una situació, ja dic, complexa laboral en què intervé la zona del sentimental... Que és el nostre castell de foc i és l'Isidret i és la Festa Major de Sitges, doncs resulta complicat.
Us ho preguntem al revés.
Jo crec que
l'Ajuntament voldria, li agradaria, que Isidre Panyella continués dirigint el castell de foc.
A nosaltres ens agradaria que d'alguna manera, doncs, sempre que la salut, evidentment,
li permeti
doncs, l'Isidret pogués continuar col·laborant amb el nostre castell de foc, que és en part és obra seva, i que la Pirotècnia Igual, que s'ha portat molt bé amb el poble de Sitges, molt bé amb el poble de Sitges, històricament, i més en aquests últims anys, quan hi teníem un deute gairebé de 100.000 euros, amb l'empresa, continuaven disparant el castell de foc de Sitges i de Santa Tecla, mai ens van deixar l'estacada, una pirotècnia que s'ha portat també doncs, pugui continuar col·laborant també amb el poble de Sitges.
Això s'ha de poder resoldre també en aquest mes?
S'ha de resoldre en aquest mes, perquè la festa major està al tombar.
Singular això, eh? Això no té en principi, diguem-ne, que res a veure amb la crisi, perquè és una qüestió, no sé si dir, de sensibilitats, de ferides obertes de...
entre l'estadi personal i, com deia, de contractació laboral, que bé, doncs bé, les relacions laborals de vegades no són fàcils, però penso que això no em pertoca a mi valorar-ho. A mi em pertoca valorar que tinguem un bon Castelldefoc, tot i la reducció pressupostària, doncs, i que tingui els nivells de sempre, i que quan anem a veure el Castelldefoc a Baix a Mar ens anem a casa i digui, s'ha notat una miqueta la crisi, però només una miqueta.
D'acord, però per aclarir-ho, tant el propi Ajuntament com el propi alcalde li agradarien que Isidre Penyelles fes càrrec del Castelldefoc.
A mi m'agradaria que no hi hagués una ruptura, ni amb l'empresa ni amb l'Isidret. És massa les coses que han fet amb dues parts per aquest poble i per la nostra festa major.
Vist en perspectiva. Diguem-ne, hi ha massa currículum per fer-ho malbé d'aquesta forma, no?
Exactament.
Estan les coses més tranquil·les que fa...
Jo crec que sí.
Sí?
Jo crec que sí.
Perquè han estat en algun moment...
Tenses,
no?
Sí.
D'acord. O sigui, aquell, diguem-ne, rum-rum de carrer era un rum-rum que es podia escoltar. Són les 11, només serà ja festa major i esperem, com a mínim, que algunes d'aquestes qüestions sí que estiguin més resoltes. Un apunt.
Sí.
Què el fa?
Sí. Dimarts que ve tenim una audiència pública.
El que hem comentat a l'inici d'aquesta segona hora.
A les 8 del vespre, a l'edifici Miramar. Tot el poble de Sitges està convidat a assistir a aquesta audiència pública, on entre l'alcaldia i el govern de Sitges farem balanç d'aquest primer any, i els sitgetans i les sitgetanes podran fer propostes, preguntes, aportar queixes, el que considerin l'alcalde i els regidors de l'equip de govern.
Alcalde, gràcies.
A vosaltres, bon
dia. Fins la propera, són les 11, tornem en 5 minuts.